de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. El Tribunal Constitucional ha demanat aquest migdia a la Fiscalia que actuï contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i avui mateix també el Tribunal Suprem ha fet un pas més contra l'exconseller Francesc Homs per haver facilitat la consulta del 9-N, coincidint amb el dia en què el Parlament vol votar sobre un referèndum l'any vinent. L'alt tribunal demana el suplicatori al Congrés per procedir penalment contra Homs per desobediència i prevaricació. I pel que fa a Carme Forcadell, el ple de l'alt tribunal ha aprovat per unanimitat demanar exigència de responsabilitat penal que correspongui a la presidenta de la cambra per no haver acatat les resolucions del mateix TC. La Fiscalia haurà de determinar ara si la presidenta Carme Forcadell va cometre o no algun tipus de delicte penal en la seva actuació i, en cas d'apreciar-ho, podria instar a l'obertura d'una causa contra ella. Precisament el Parlament és notícia perquè la Mesa ha donat llum verda finalment aquest migdia a la tramitació de les propostes de resolució que s'han de votar aquesta tarda sobre el referèndum i sobre el procés impulsades pels Junts pel Sí i la CUP. La decisió va en contra del criteri de Ciutadans, PSC i PP. El ple, per tant, votarà a partir de les 5, una hora més tard del que estava previst, les resolucions d'aquest debat de política general, entre elles la d'un referèndum d'independència, com a molt tard, al setembre de l'any vinent. Precisament, la possibilitat d'un referèndum i la independència en un any serà el tema avui del Mirador de l'Actualitat, una mica abans de 8:15. I el president en funcions, Mariano Rajoy, ha assegurat avui que no posarà cap condició al PSOE per a la seva abstenció i poder ser investit cap de l'executiu. Ho ha manifestat en declaracions als periodistes a Màlaga abans d'una reunió d'advocats. Rajoy ha assegurat que està disposat a parlar de la qüestió amb el president de la gestora del PSOE, Javier Fernández, i s'ha mostrat obert a pactar 7 o 8 grans qüestions i ha demanat als socialistes que els deixin governar.
Ràdio Estel, Cerdanya, 104.4.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura, un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura, els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
De Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i el 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A casa de l'amic ric no hi vagis si ell no t'ha cridat. A casa de l'amic necessitat, vés-hi, encara que no siguis cridat.
Proverbi popular.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
La gent envelleix en abandonar els seus ideals. Els anys arruguen el rostre, però perdre l'entusiasme arruga l'ànima. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, la producció Irene Porter, els controls tècnics, com cada dia, Mario Ramírez, i la conducció qui us parla, Marreus. Vostès ja coneixen el grup Gran Vida, saben que és un grup de residències i centres sociosanitaris, però avui, i dins del programa És Gran Ser Gran, coneixerem tots els serveis que s'ofereixen en les seves residències. Per parlar de tots aquests temes, a Ràdio Estel ens acompanya el senyor Lluís Gutiérrez, gerent del grup Gran Vida, grup de residències de la tercera edat i de centres sociosanitaris. Lluís, bona tarda, benvingut.
Moltes gràcies, Marc, i molt bona tarda.
Bé, si et sembla, comencem per la pregunta també obligada. Quan va néixer el grup Gran Vida?
Bueno, jo diria que el grup Gran Vida es va constituint poc a poc, no? Més de quan va néixer no neix de cop i volta, sinó que és fruit d'un procés, no? De fet, l'origen del grup el podríem trobar l'any 93, que és quan s'inaugura la primera residència actualment del grup, que és la residència que està situada a la localitat de Barcelona, a la Gran Via, al costat de la plaça Catalunya. Aquest any 93 comença, diguem-ne, aquest procés que acaba amb el que és avui en dia el grup Gran Vida. Al llarg d'aquests anys s'han anat ampliant el servei que donava el grup, tant geogràficament com a nivell de serveis, i fins a arribar al dia d'avui, que és el que es coneix com a grup Gran Vida.
Ens pots explicar com es gestiona aquest grup Gran Vida?
Al grup tenim una màxima en aquest sentit, que és oferir als assegurats, als nostres pacients, tot el que seria les avantatges de pertànyer a un gran grup, sense oblidar mai l'enfoc local, és a dir, aquells aspectes importants o que creiem que són importants, que n'hem parlat en d'altres programes, que és oferir un ventall de possibilitats a l'abast de tota la major part de gustos possibles, residències petites, residències mitjanes, residències grans, residències a la muntanya, residències al centre de la ciutat, residències a la vora del mar. Quants més tipus de residències diferents tinguem en aquest sentit, més serem capaços d'abarcar la major quantitat possible de gustos.
Quins són els principals ètics dels vostres centres?
Des del punt de vista ètic, el nostre eslògan, marca qualsevol oient el pot veure en la nostra pàgina web, ho resumeix, jo diria que de manera excel·lent, no? Que és ningú l'estima com tu i ningú el cuida com nosaltres, el familiar, no? És a dir, sempre perseguim no només la nostra atenció, no només el nostre servei, sinó també intentem acostar-nos a lo que seria la família perquè complementem els dos tipus del servei nostre amb l'amor i la preci de la família. I quan això es dona és quan aconseguim el nostre èxit total, que no és altre que el benestar i la satisfacció del nostre resident.
Es reflexa, eh? Es nota amb la gent que estan, no sé, allà a la residència. Jo, quan us vaig venir a veure allà a l'illa, doncs estaven contents. I jo pensava, bueno, potser estan contents perquè surten allà fora, aquest jardí tan maco, però bueno, els que estaven a dins també estaven contents.
Correcte. De fet, el nostre objectiu principal és la il·lusió. Hem de vestir les residències d'il·lusió i que els nostres residents es llevin amb il·lusió i amb ganes de fer moltes coses, no? I cada dia en farem diverses d'aquestes coses, però hi ha d'haver il·lusió. I aquesta il·lusió s'ha de palpar en una residència. Quan això ho aconseguim tot són avantatges, eh? Des de que quan hi ha un nou ingrés, veu la il·lusió, l'ambient d'il·lusió, i això en seguida s'encomana.
M'imagino encara que no vingués massa, potser massa a gust o massa content, al veure que hi ha un bon ambient que trobarà i que veu que hi ha, doncs, no sé, bona afinitat amb els residents. Això el deu ajudar de seguida a trobar-se com, bueno, com a casa, quasi.
Exacte, com a casa o millor, encara,
millor,
perquè al final...
Estic acompanyat, segur.
Correcte, estic ben acompanyat, amb un ambient d'il·lusió, de satisfacció, de benestar, molt ben cuidats, amb un professional excel·lent. Per tant, és un escenari ideal per anar-hi a viure.
Quines residències teniu en aquests moments al grup Gran Vida?
En aquests moments formem 8 centres al grup. Qualsevol oient els pot veure amb fotografies i una descripció dels serveis de cada un dels centres a la nostra pàgina web. Aquí a Barcelona, com deia fa uns moments, estem a la Gran Via, just al costat de la plaça Catalunya, una residència que ofereix, òbviament, la comoditat d'estar al centre de la ciutat de Barcelona, molt ben comunicada per transport públic. I, per tant, la gran majoria de familiars i de pacients i de residents que venen a la residència ho valoren molt, no? L'estem a Sabadell, concretament a la residència al Parc i la residència a la Dolça Llar, dues residències molt cèntriques de la població de Sabadell. Estem a la residència La Coloma, de Santa Coloma de Gramenet, una residència molt ben comunicada des del barri de Sant Andreu de Barcelona. Estem a Martorell, estem a l'Arbós, que és un poble de la província ja de Tarragona, gestionant la residència Sant Antoni Abat, propietat de la Fundació Municipal de la localitat. Estem a la residència de l'Ella Mar, a la localitat de l'Ella, una residència preciosa, una residència amb unes vistes espectaculars, una residència envoltada de naturalesa. I estem també al sociosanitari de Sabadell, concretament a la Clínica del Vallès del grup Quirón.
Déu-n'hi-do. Sí, es pot triar bastant, aquí hi ha un bon ventall de llocs per triar.
Correcte, com deia fa un moment, a l'abast de tots els gustos possibles i tot tipus de residències diferents.
Quins tipus de serveis ofereixen en les residències del grup Gran Vida?
Oferim a tots aquells serveis que, òbviament, la normativa actual ens marca que hem d'oferir, però és que, a més, anem molt més enllà, que no només oferim els serveis des d'un punt de vista físic, sinó que intentem és oferir tots aquells intangibles que creiem que són tan o més importants, no? Que són l'afecte, la motivació del pacient, apropar-nos al resident i oferir-li tot allò que creiem que pot necessitar. No? Els serveis, al final, són, que n'hem parlat en diferents programes, els serveis d'atenció directa, que són aquells que es donen quan interaccionem directament amb el nostre resident, o els serveis d'atenció indirecta, que són bàsicament la bugaderia, la cuina i el servei de neteja. No? Però hem d'anar molt més enllà, hem de donar al resident tot allò, tots aquells aspectes intangibles, però que són tan o més importants que el servei en si, el servei intrínsecament.
Anem a obrir les línies telefòniques, si et sembla, per si volen fer qualsevol oient alguna pregunta. Sàpiguen que ho poden fer marcant al 93 409 2771 o al 93 409 2772. Lluís, quins professionals hi treballen en aquestes residències?
Professionals són molts i molt diversos. Al final, el que es tracta és d'abarcar tot allò que deia fa un moment de l'atenció indirecta o indirecta, doncs abarcar-ho amb els professionals adequats. I quan dic adequats vull dir que tinguin la formació adequada per exercir aquesta professió, no? Ja parlem de metges, infermeres, de fisioterapeutes, de psicòlegs, de treballadors socials, personals d'auxiliar d'infermeria o de geriatria, i gent ja especialitzada en cuina, en neteja i la gent de la bugaderia. Però més enllà de tot això, som molt conscients nosaltres que el tipus de servei sempre queda molt condicionat pel tipus de resident que hi ha a les residències. És a dir, les residències són centres que no ens podem plantejar mai treballar de la mateixa manera al llarg del temps, sinó la manera com hem de treballar ens vindrà condicionat sempre pel tipus de resident que tindrem i les necessitats que té cada tipus de resident. I això és el més important que hem de fer quan treballem de manera multidisciplinària, és a dir, tots junts per aconseguir aquell objectiu. Les necessitats del nostre pacient ens determinarà les maneres o la manera en com hem de treballar.
Quines són les funcions de cadascun d'aquestes persones?
La funció és única, la més important, que és el benestar, aconseguir aquell benestar i aquella satisfacció del nostre resident o del nostre pacient, en el cas del sociosanitari. A partir d'aquí, òbviament, per aconseguir això, cadascú de nosaltres hem de fer alguna cosa. No? Òbviament, el metge s'encarregarà de l'aspecte més sanitari conjuntament amb la infermera i conjuntament amb el fisioterapeuta. La psicòloga i la treballadora social s'encarregaran més de l'aspecte social dels nostres residents. Els auxiliars d'infermeria o de geriatria s'encarregaran més de que el resident en el dia a dia no li falti de res, que vagi ben vestit, que ens hagin pentinat, que ens hagin afaitat, que ens hagin rentat les dents, que mengem el que hem de menjar, que ens hagin pres la medicació, etc, etc, que si volem anar al bany, doncs ens acompanyin anar al bany. Clar. Tot és important, totes les funcions són importants, perquè si una d'elles ja per si sola ens fallés, difícilment podríem aconseguir aquest objectiu més important que deia fa un moment, que és el benestar i la satisfacció dels nostres residents.
El servei d'oci i animació sociocultural, qui s'encarrega? Quines activitats realitzen?
El servei d'oci i animació el fem a totes les nostres residències dos cops al dia. Dos cops al dia, normalment abans de dinar i normalment abans de sopar. Cosa que no treu que fora d'aquestes franges es puguin fer altres tipus d'activitats que també es poden fer, no? Però sí que és cert que com a teràpia es fan dos cops al dia. Qui el personal el fa? Doncs des de l'animador o animadora, des del personal també d'auxiliar de geriatria, també en algun moment pot fer algun tipus d'activitat, personal extern que ve a la residència a fer un dia a la setmana musicoteràpia, utilitzant la música com a teràpia pels nostres residents. Fem missa també, en unes residències que la majoria dels nostres residents ens ho demanen. Esclar. Ve el mossèn més proper i fa una missa setmanal a les residències. Les activitats són molt, molt diverses. Totes han de complir un objectiu, òbviament, però han de tenir una condició necessària, que és que han d'agradar. Si no ens agraden, difícilment aconseguirem aquest objectiu.
Home, veient tantes activitats, estic pensant ara, difícilment ens podem avorrir, ja.
D'avorrits no ens avorrim mai, a la residència.
Veiem que també esteu oferint serveis d'estètica. Estètica, vull dir, en què consisteix?
Bueno, és un servei molt divers, eh? No només la perruqueria o, per exemple, la podologia, sinó que va molt més enllà d'això. És un servei opcional que ofereix tots els nostres centres als pacients, de manera que en la gran majoria dels casos, un cop al mes ve la persona que té assignada aquesta funció a la residència in situ, o de manera ocasional si algun resident ens ho demana amb una periodicitat més alta, no? Un cop a la setmana o un cop cada 15 dies. Es tracta del servei de perruqueria, del servei de pedologia o d'altres tipus de servei que tinguin alguna vinculació directa amb la nostra estètica.
La figura del gerocultor, que se sent de també parlar en una residència, quina funció hi té?
És la figura del gerocultor, de l'auxiliar d'infermeria o de l'auxiliar de geriatria. Jo diria que si hi ha d'haver alguna funció més important a la residència, és aquesta. Per què? Pues perquè és la persona o són les persones que estaran en contacte amb els nostres pacients físicament més hores al dia.
Clar.
El metge pot estar ocasionalment, l'infermera també, tenen altres tasques assignades que pot provocar que en un moment donat doncs les facin d'una manera aïllada, per exemple, l'elaboració d'informe mèdic, o per exemple, l'elaboració de la medicació, la revisió de la medicació. El personal gerocultor no, el personal de gerocultor té el 100% de la seva jornada assignada a tenir un contacte directe amb el nostre pacient o amb el nostre resident. Per tant, té una funció molt important en aquest sentit. Molt.
Podríem que fa una mica, podríem dir, com de psicòleg?
També han de fer de psicòlegs, també són persones que han de tenir allò que es diu col·loquialment, no?, molta mà esquerra. Són persones que, al final, tenen assignat una sèrie de residents de característiques i personalitats segurament molt diferents, i això ho han de gestionar d'una manera correcta, no? Per tant, si algú té molt... Si diguéssim algú que té més importància a la residència, jo personalment diria que és la figura del gerocultor.
Anem a recordar els telèfons al directe, el 93-409-2771, 93-409-2772. Lluís, els oients que ens estan escoltant, on poden trobar informació sobre les residències del vostre grup, del grup Gran Vida?
Ho poden fer de moltes maneres diferents avui en dia. Poden consultar la nostra web, grupgranvida.com, poden utilitzar el nostre telèfon per qualsevol tipus de consultes, un telèfon que està habilitat de dilluns a diumenge a qualsevol hora, que és el 93-181-50-27. Poden trobar informació en nostres mitjans de comunicació, premsa o ràdio, com per exemple aquest programa. I si volen fer-ho sortint de casa, ens poden visitar en qualsevol moment a qualsevol dels nostres centres.
Poden venir a visitar a l'hora que sigui, sense avisar.
El que sí que és cert és que és recomanable fer una primera visita en un centre que truquin abans, perquè així ens assegurem que la director o directora del centre, que és la persona més adequada per atendre aquesta primera visita, o si no, en el seu defecte, la treballadora social, doncs podrà atendre i en aquell moment estarà, diguem-ne, habilitada per poder atendre aquella visita, no? Per tant, la primera visita sí que és recomanable que es faci d'una manera programada, trucant al telèfon que deia fa un moment, el 93-181-50-27, aquesta visita es pot programar d'un dia per l'altre.
A part del número de telèfon, els usuaris tenen una altra forma de posar-se en contacte amb vosaltres?
Sí, de fet, també tenim el nostre correu electrònic, que rebem molts correus electrònics cada setmana. No només hi ha d'informació de les residències o dels centres, sinó també dels propis familiars, no?, que ens fan suggerències, també ens fan alguna reclamació de tant en tant, i tot qualsevol tipus d'opinió, que sempre entenem que són benvingudes, no?, aquests suggeriments o aquestes reclamacions que ens pugui fer un usuari o la família d'un usuari a la residència. La direcció de correu electrònic també és un altre mitjà molt pràctic, que es pot fer des de qualsevol lloc i que el contestem sempre a les 24 hores, que és la direcció concretament és info@grupgranvida.com.
Lluís, m'imagino que em diràs que sí. Treballeu l'autonomia dels residents?
Sí, és un dels objectius més importants, no? És a dir, quan una persona més grau d'autonomia tingui, més autònoma se senti, més aconseguirem allò que perseguíem, que és el nostre raó de ser, que és la satisfacció dels nostres usuaris. Per tant, hem d'aconseguir que el resident, que potser ens costa una mica vestir-nos al matí, doncs ho faci sempre sota la nostra supervisió, però ho faci de la manera més autònoma possible. Sense la nostra ajuda, perfecte. Sempre amb la nostra supervisió, repeteixo. Però si és sense la nostra ajuda, perfecte. I a partir d'aquí, doncs, qualsevol activitat de la vida diària.
Aquestes edats, quan un va posant anys, doncs anem notant que vols dir una cosa i no la recordes. Realitzeu vosaltres activitats en el vostre grup, en les vostres residències, per exercitar la memòria?
Sí, i tant. De fet, una de les activitats que està planificada, concretament dos a la setmana, és precisament per aquest aspecte, que és els temes de treballar la memòria, no? Normalment són grupals, perquè així també involucrem el resta de l'equip, perquè el mateix de fer una pregunta directament cap a un dels nostres residents, en el mateix grup, doncs fa treballar la memòria, no?, responent encara que sigui per si sol aquestes mateixes preguntes.
Clar.
I les preguntes poden ser molt diverses, des d'on vaig néixer, quin any vaig néixer, em vaig casar, el nom dels meus fills, dels nets, etc etc.
Una de les coses que va costant també el posar anys, una és recordar, que ja n'hem parlat, recordar les coses, i l'altra és una cosa tan senzilla com tallar-se les ungles dels peus. Teniu podologia? Poden demanar un podòleg?
Sí, de fet, el tema tant de tallar les ungles dels peus, dels dits, afaitar, neteja, forma part de l'higiene dels nostres residents, i això ho fem diàriament. El control de l'higiene és molt important, ja no només és de la roba, sinó també del físicament, no?, de dutxar-nos, no dutxar-nos, tallar les ungles dels peus, dels dits, afaitar-nos, la neteja bucal, això forma part de l'higiene, i això estem diàriament a sobre d'aquest tema.
Això vosaltres ho controleu, vull dir, perquè clar, m'imagino que hi ha persones que quan van posant anys també potser els hi costa més, no els hi agrada potser dutxar-se, no?
Això, Marc, és com si un resident ens diu avui hi ha llenties i no m'agraden. Però avui hem de procurar menjar llenties. I demà que hi hauran potser canelons i ens agraden més, doncs ens en menjarem un de més. Però també hem de menjar llenties. Amb el tema aquest és exactament el mateix. Ens agradi o no ens agradi, ho hem de fer, perquè forma part de la higiene. Si a mi no m'agrada fer-ho, ja ens ho faran. Però ho s'ha de fer.
Lluís, quin és el perfil més adient que hem de tenir els familiars d'una persona que està ingressada en una residència? O sigui, com l'ajudem més? Anant-la a veure molt, no anant-la a veure tant, portant els nets, si en té...
Jo diria que, Marc, més que anar-la a veure molt o poc, el més important és la qualitat de la visita, no? És a dir, a vegades és més productiva una visita de 5 minuts que una visita de 3 hores, no? Per què? Pues perquè la qualitat, l'amor, l'afecte, el que s'interacciona en aquella visita, allò realment és l'important pel nostre pacient. No serveix de res una visita de 3 hores que realment sigui freda, sigui molt formal. En canvi, una visita de 5 minuts, de 10 minuts, que veus que desprèn amor aquella visita, això és molt, molt favorable per nosaltres, no? Per tant, com podem ajudar? Doncs, tinguent en compte sempre en tot moment que aquells moments que podrem passar amb el pap a la mà, amb l'avi i la iaia, han de ser moments realment productius en aquest sentit. Per tant, repeteixo, la qualitat de la visita, no pas la quantitat de temps que estem en la visita.
I ens aconselles, o sigui, és bo que portem, quan anem a fer la visita, anem a visitar el nostre pare, el nostre avi, li portem menjar?
Sí, sempre i quan, amb anterioritat, hem de donar
hem de rebre l'autorització per part del centre, no? És a dir, el responsable higiènic sanitari del centre ens ha d'autoritzar que el portem menjar i quin tipus de menjar portem.
Clar, si és diabètic i li portem xocolata, me la surto.
Correcte. Clar. Per tant, això hem d'anar amb cuidado molt. I també quan, que sol passar, quan en especial el cap de setmana ens portem el nostre familiar a casa a dinar. També hem de consultar el responsable higiènic sanitari del centre perquè ens assessori sobre quin tipus de menjar li podem donar a casa o no.
Clar. Ara que has parlat de portar l'importància del cap de setmana, és aconsellable el portar a domicili el familiar periòdicament? O sigui, no sé, cada 15 dies o un cop al mes me l'enduré a casa?
Sí, i tant, és absolutament recomanable. De fet, que ho fem, és a dir, no perquè estiguem en una residència no ens hem de moure mai més a la residència, no, ni molt menys. Podem fer excursions amb la família, podem anar el diumenge a dinar a casa de la família i podem anar de vacances amb la família si és possible. I és, a més, és recomanable i nosaltres recomanem que sigui així.
Veus, vosaltres que teniu experiència, veieu gelos amb els que els venen a buscar, els que els venen a visitar més, amb les persones que estan menys visitades?
No, molt bona pregunta, Marc, aquesta, perquè sí que passa. Desgraciadament passa i, desgraciadament, és natural que passi en aquells casos en què, bueno, pot arribar el diumenge o pot arribar una data assenyalada i veuen com alguns residents reben visites i nosaltres aquell dia no en rebem, no? Pot passar. Ara bé, aquí també entra molt la tasca del propi centre en pal·liar aquesta mancança afectiva que pugui tenir temporalment un resident perquè veu que ell no ha rebut visites aquell dia, no?
Clar, perquè vosaltres ja ho sabeu, això, no?
Ho sabem, ho previst. I ho treballem molt, molt.
Per exemple, els Nadals, que s'emporten molts familiars a casa, els que queden, però, bueno, vosaltres feu festa allà, també.
Sí, i nosaltres la celebrem conjuntament amb el resident, no només el Nadal, sinó el Sant Esteve, el Cap d'Any, la Nit de Reis, tot ho celebrem. Però és inevitable que es puguin produir situacions d'aquest tipus, encara que siguin poques i molt puntuals. Però repeteixo que per això estem en el centre i el personal del centre per intentar pal·liar aquesta situació de manca efectiva.
Què els diries tu, com a últim, a les famílies que tenen un avi ingressat i que el van a veure poc?
És difícil des de fora, Marc, perquè nosaltres sempre tenim una màxima en aquest sentit, és que no jutjar ningú. No podem jutjar ningú, primer perquè no hi tenim cap dret.
I cada cas és un món.
Correcte, també. I no coneixem la història. Per tant, nosaltres ens hem de cenyir a la satisfacció del nostre resident. Quantes més eines i més col·laboració de la família, més fàcil hi tindrem. Però si no la tenim, o la tenim poc, o no la tenim tant com ens agradaria, doncs haurem de fer altres coses per intentar suplir-la. No? Però no tenim cap dret a recriminar res a ningú.
Consell de dia. Mantenir-se sempre actiu físicament. És molt important el desenvolupar activitats físiques apropiades a l'edat, com caminar, ioga, natació, fer una activitat del jardí, etc. Això ajuda a conservar un bon estat articular, cardiovascular i respiratori. Molt bé, doncs, Lluís, t'agraïm que hagis estat aquí aquesta tarda i ara que passis també un bon cap de setmana i fins dilluns.
Moltes gràcies, Marc, igualment molt bon cap de setmana i ens veiem dilluns.
Fins dilluns. Fins aquí és Gran Sagrant. Nosaltres els agraïm que hagin decidit compartir amb nosaltres aquesta mitja hora de la tarda. I els esperem dilluns, que ja estem treballant amb nous temes. Adéu-siau, bona tarda.
És Gran Sagrant. De dilluns a dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Estel.
Gran Ser Gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Així com l'ignorant està mort abans de morir, l'home de talent fins i tot viu després de mort.
Publi Ciro, escriptor romà.